l'Info Vespre.
Comencem amb els titulars. Avui a l'Info Vespre comencem donant dades de visitants als museus de Calella. Tots passaran de les 3.000 visites abans d'acabar l'any. I segons la Diputació, això ja els converteix en museus molt visitats. Destaca especialment el Museu del Turisme, que haurà tingut 5.400 visites a finals de 2016. Parlarem també amb la portaveu de la plataforma No al Museu del Turisme per valorar les dades que ha donat l'Ajuntament i per saber la seva postura ara que fa 9 mesos que funciona el motor. També repassarem la segona part de l'acte públic d'ahir al vespre, on el govern municipal va fer balanç del que porten de mandat i van avançar alguns projectes de futur. I parlarem de l'acte que s'ha fet avui a Barcelona per demanar el traspàs íntegre de Rodalies a Catalunya i de la vaga d'estudiants que s'ha viscut avui arreu de l'Estat. Doncs comencem. Com dèiem en titulars, tenim les primeres xifres oficials de visitants al Museu del Turisme de Calella, també en els museus en general, que el Museu del Turisme es va inaugurar a principis d'aquest any. Si ahir al vespre l'alcaldessa donava una primera xifra aproximada de 3.000 visitants, avui el tinent d'alcaldia de Ciutadania, Xavier Niges, ha donat dades ja més reals que inclouen també visites guiades i grups escolars que no estaven encara comptabilitzats en un primer recompte. La previsió és que aquest any 2016 es tanqui amb 5.400 visites.
Arniges ha explicat que per les característiques de la nostra ciutat, passar de 3.000 visites ja significa ser un museu molt visitat i es dona el cas que tots els espais museogràfics de Calella, sense excepció, superen aquesta xifra. Escoltem Xavier Arniges.
La Diputació té les dades comparades que fan cercles d'estudis comparats en què un municipi de les dimensions i proporcions com el nostre, un museu local té aproximadament 3.000 visites. 3.000 visites es considera un museu molt visitat, un museu doncs, de les característiques, com deia, de la nostra població. Nosaltres, a la nostra ciutat, tenim, ho dic així amb xifres reals, El propi museu aquest any tindrà més o menys unes 3.000 visites, al nostre museu. El Museu del Turisme, 5.400. El Refugi Antiaeri, 3.150. El far de Calella, que és el recinte intern que la gent paga, són 4.550 aproximadament. I l'Ajuntament Vell rondarà les 5.000 persones, també.
Entre tots els equipaments hi haurà hagut més de 21.000 visites als espais museogràfics de la ciutat, que es poden visitar de forma combinada amb una oferta turística que promociona la ciutat com un tot.
Arniges ha dit que el perfil de gent que ve a visitar els museus de Calella són turistes i visitants que no venen expressament a veure els museus, sinó que ja estan aquí de vacances, els troben i complementen la seva estada anant-los a veure.
La majoria de visites que són és gent que no ens consta que vingui expressament a veure un museu o una cosa en concret, sinó gent que ve a passar uns dies o que ve a passar el dia a la ciutat i aprofita de dir, mira, veus que bé, doncs tenen aquest museu, tenen l'altre, m'han parlat bé, ho vaig veure. Per tant, bàsicament tenim el mateix perfil de gent que ens ve a visitar la nostra ciutat. Perfil turístic, està clar, gent que doncs, té interès cultural i va veure què tenim a la ciutat, i també gent dels pobles del voltant i gent que ve a passar els dies a la nostra ciutat.
Tornant a parlar del Museu del Turisme concretament, també s'ha anunciat que dues assignatures de l'Escola Universitària de Turisme s'impartiran a l'equipament calellenc. S'hi farà el màster de turisme urbà i abans que acabi l'any vindrà un grup de 30 alumnes universitaris de Barcelona a visitar el museu i 55 persones més del Centre d'Estudis del Prat.
Val a dir que l'any que ve s'hi muntarà una exposició de turisme sostenible en la col·laboració amb ESADE. També es faran unes jornades nacionals sobre aquesta qüestió.
El Museu del Turisme va ser un projecte controvertit que va suposar una inversió total de poc més d'un milió d'euros, el 70% dels quals es van cobrir amb ajudes i subvencions supramunicipals. Existeix una plataforma que es diu No al Museu i la seva portaveu, Emília Rufaco, va intervenir ahir a l'exposició pública del govern de Calella, manifestant el seu desacord amb el Museu del Turisme i el volum de visites que genera. Parlem ara, doncs, amb ella. Emília Rufaco, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Molt bé, ahir es van donar a conèixer una xifra aproximada d'unes 3.000 visites i ara també sentíem el tinent d'alcaldia de Ciutadania que ampliava aquesta xifra que es donava ahir i la situa que en aquests finals d'any, a final de l'any 2016, pel Museu del Turisme hi hauran passat 5.400 persones. Què li sembla a vostè aquesta xifra que dona ara el govern municipal referent al Museu del Turisme de Calella?
Bueno, aviam, nosaltres com a plataforma de no al Museu del Turisme acceptem que l'afluència de visitants, tot i no sent un èxit ni de bon tros, entra dins dels barems per als quals es pot jutjar una instal·lació d'aquesta mena. Tot i que ens va costar als calellens el mateix que tota la fàbrica amb l'ajuda, això sí, de diners provenients de la butxaca dels nostres conciutadans europeus. Seguim defensant que no era el moment de destinar aquests diners per això, sinó per a polítiques socials. Aquí o en altres llocs. Minvar la situació d'emergència social de les nostres persones, així mateix considerem que el relat exposat en el del museu és incomplet i tergiversa i amaga la realitat. Mm. Perquè no es diu que entre els pioners del turisme a Calella hi havia oficials nazis. La història no tan sols barques de pescadors des d'un punt de vista exòtic, i més en un museu amb aspiracions pedagògiques. Mm. A més, un contracte firmat amb una universitat, segons el senyor Níger, que no especifica quines assignatures es donaran, és un contracte prou nebulós, sembla, tal i com a la creació del museu, opaca i basant-se en fets consumats. Per acabar, tal i com va dir la senyora Candini, nosaltres ens temem que es preveu privatitzar aquesta instal·lació d'aquí un parell d'anys. Quina empresa es fa recàrrec d'un negoci deficitari? I a canvi de què? Haurem de seguir pagant els calellencs? Per fer una mica de memòria, la senyora Candini textualment va dir-ho així, que en els primers 2 anys del museu l'equipament serà de gestió íntegrament pública, però que des del consistori ja es treballa amb la creació d'un ens de capital públic i privat que se n'en faci càrrec a posteriori i eviti que l'edifici esdevingui una càrrega econòmica massa feixuga per a aquest consistori. Mm. Si ja ho sabíem, doncs, que era una aposta de fracàs, o pitjor, ens quedarem d'aquí un any sense el museu tant com el coneixem? És a dir, era una aposta que des del seu moment, des dels inicis, ja era una aposta fallida. A nosaltres, sincerament, el que ens comença ja a no agradar és que en 9 mesos que porta només obert, ja estiguin pensant en el relat de que el Museu del Turisme és un negoci fallit. Un negoci fallit, sí, però amb diners públics.
Abans d'acabar, senyora Rufaco, li volia preguntar també, ara que el museu doncs, ja està obert, porta 9 mesos de funcionament, quin és el futur, que ara vostè també una mica ho comentava, una miqueta el futur de la plataforma, aquesta plataforma no al museu, quin és, diguem-ne, el marge de maniobra que li queda a una plataforma com aquesta que vostè lidera per poder actuar i què és el que pensa fer?
Nosaltres el que fem, el que intentem fer i continuarem fent és seguir de prop, de moment, què serà d'aquest espai, de moment fa ús el Museu del Turisme. Això, òbviament, ens preocupa força, ja que la fàbrica Llobet, dels seus inicis, ens ha costat diners als calellencs. Trobem que és un pou sense fons, que és una mala inversió que es va fer, i les polítiques del pla d'usos de la fàbrica Llobet han estat fallides des del primer dia.
Doncs moltíssimes gràcies, Emília Rufaco, per aquestes consideracions i per haver-nos atès aquesta estona a l'Infovespre. Moltes gràcies.
De res, bona tarda.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Fer de Calella un entorn còmode i segur és l'objectiu de l'àrea de seguretat, convivència i mobilitat, segons va apuntar el tinent d'alcaldia Albert Torrent, qui va explicar que la policia local presta una mitjana de 45 serveis al dia per a una població que en moments puntuals arriba a les 45.000 persones.
Erradicar els comportaments incívics a través de campanyes com Borrem-ho de Calella i Pedal amb respecte i la instal·lació d'un nou semàfor empolsador a Puig de Popa o la col·laboració de càmeres, la col·locació de càmeres per controlar el trànsit al carrer Jovara van ser altres de les actuacions que va destacar. Torrent també va referir-se als nous serveis de la platja i especialment la renovació de les guinguetes sota un model que deia ha despertat l'interès d'altres poblacions costaneres.
No ha sigut fàcil, però les coses grans acostumen a no ser-ho. Les quatre guinguetes que avui tenim instal·lades a la platja són fruit de moltes hores de feina, moltes reunions, amb altres administracions, amb l'oposició, amb industrials, amb tècnics municipals, alguna nit sense dormir, i al final, fruit d'això, dos concursos, un per adjudicar a una empresa que portés a terme el projecte constructiu i l'altre per adjudicar les persones o empreses que tirarien l'explotació d'aquests negocis endavant els pròxims 15 anys, els quals els volem agrair la seva aposta i fer-se seu el nostre projecte, que avui ja sabem que és un model que ha despertat interès en altres poblacions costaneres.
I fer una Calella més neta i amb una millor recollida de residus és l'objectiu de l'àrea de territori i obres públiques que porta el tinent d'alcaldia Jordi Sitjà. Recorda que s'ha eliminat el porta a porta a les àrees de vianants i s'han posat contenidors movibles i també s'han incrementat els punts de recollida de la deixalleria mòbil.
Un conveni amb el taller Horitzó ha ampliat la neteja de passos de vianants i s'ha comprat maquinària nova amb l'adjudicació de la nova empresa i s'han millorat els tancaments d'àrees de contenidors. Sitjà va destacar també obres i inversions fetes a la ciutat.
Treballant també per construir una ciutat per a totes les generacions, ho hem fet amb aquesta actuació a la plaça Vicenç Ferrer. Ara, fruit de la permuta amb la Corporació de la Selva i el Maresme, hem obtingut l'edifici de l'Hostal Vell, hem fet la remodelació de l'entorn del mercat municipal i això coordinat amb Gesvia perquè s'asfaltés al mateix temps tot l'aparcament de la plaça del mercat, que tanta importància té tant per l'aparcament en si com per al mercat dels dissabtes. Hem fet l'actuació del carrer Madeu i ara tenim un projecte que ens il·lusiona especialment, que és el de remodelació i ampliació de les voreres del carrer Bruguera en tot l'àmbit que va des del carrer Madeu fins al carrer Sant Joan.
Sitjà va parlar també de la voluntat de tenir una hisenda propera i el servei de la gent amb control responsable del pressupost i la despesa. I va fer referència a la feina feta per garantir un habitatge digne a tothom, amb la gestió de 68 habitatges de lloguer social que donen servei a 200 usuaris.
L'obertura de l'oficina local d'habitatge és el principal projecte dut a terme per l'àrea que gestiona el tinent d'alcaldia Josep Torres, qui explicava que l'espai de la plaça Vicenç Ferrer concentra l'activitat que es feia ja a la ciutat.
Amb una única excepció pendent encara de l'acord final amb la Diputació de Barcelona que permetrà que avui, com a punt de servei d'intermediació de deutes hipotecaris, quan a la nova àrea d'observatori de ciutats que té per objectiu la reactivació econòmica de Calella. Torres detallava les mesures que contempla.
Treballem per intentar donar-li forma de carrer, si més no. A partir d'aquest pla operatiu podem intentar-ho. De fet, ja tenim pressupostat aquest any mirar de tantejar la possibilitat d'aconseguir un niu d'empreses situat en aquest espai. Ja s'està treballant en aquests moments en col·laboració amb promoció econòmica. També està en el pressupost el treball sobre Can Saletes i l'Hostal Vell. També doncs, un treball sobre Vinxeres que s'ha de fer, s'està estudiant. I, per tant, ja en aquest pressupost, aquest pla operatiu té el punt de partida.
La millora de l'entorn de Puig de Popa i el projecte del carrer dels Contes van ser altres actuacions destacades del seu balanç.
I en l'àrea d'esports i de ciutadania i cultura, el tinent d'alcaldia Xavier Arnigas va enumerar tots els equipaments municipals que gestiona l'Ajuntament de Calella, en els quals s'hi desenvolupa activitat frenètica i que caracteritza això a la ciutat de la mà directament de les entitats locals o la que programa el consistori.
També l'ús de recintes privats com la Sala Mozart, on s'ha superat amb escreix el volum de disponibilitat que fixava el conveni signat amb la propietat. Arnigas va destacar algun dels esdeveniments que acull Calella.
El Festival Coral Internacional de Cant al Mar, que el vam tenir aquesta setmana passada. El Rockfest, que ha agafat molta volada aquest darrers anys. La Volta Ciclista, la nova cursa cicloturista que s'ha fet amb la Federació Catalana de Ciclista. Els Campionats de Darts, que l'any que ve tornem a tenir un altre dia molt important. El Campionat que s'ha fet d'Espanya aquest any de Dual Locross, Subaru, i l'any que ve la intenció és tornar a repetir. La Mitja Marató Costa Barcelona a Maresme, que enguany hem aconseguit entrar dins el circuit de la Diputació de Barcelona com una de les millors curses de la província, i el mateix Ironman.
El tinent d'alcaldia va recordar que les entitats locals poden participar en la presa de decisions sobre les polítiques culturals i esportives a través dels consells municipals i va qualificar de premi el fet que Calella hagi estat reconeguda com a Vila Europea de l'Esport 2016.
I l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, va dir que un dels pilars de l'acció de govern és la reactivació econòmica i va afirmar que Calella va pel bon camí.
L'alcaldessa assegura que hi ha fins a 630 empreses establertes a la ciutat i s'ha invertit la tendència a la baixa que va portar la crisi i s'han fet 9.454 contractacions, la xifra més alta dels darrers 10 anys. S'han assessorat 70 empreses i es reforça l'emprenedoria. Així mateix, Candini va donar la puntuació que ha rebut Calella per part de la gent que hi ve a passar unes vacances i a tots els àmbits que va comentar la ciutat treu un notable.
Dir-vos que una enquesta de la Diputació de Barcelona, que és l'última enquesta que ha fet la Diputació, com valoren la destinació? Nosaltres com a destinació tenim una valoració global del 8,3. I això des de l'òptica del visitant. Caràcter i amabilitat ciutadana, 8,4. Platges, 8,4. Oficina de turisme, 8,4. Allotjaments, 8,2. Neteja, 8,1. Seguretat, 8,1. Restaurants, 8. Comerç, 8. Per tant, certament, això jo crec que és una informació molt positiva, és una enquesta que fa per part de la Diputació de Barcelona i, per tant, nosaltres mateixos doncs, contents doncs, de rebre aquesta informació.
Candini va destacar també la qualitat de l'aigua a l'estiu, que cada setmana ha estat excel·lent, i va afirmar que el Consell Comarcal, Mataró i Calella optaran a rebre fons europeus anomenats RIS3.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Seguim amb més qüestions a l'Infovespre. Aquest matí s'ha fet al Palau de la Generalitat un acte unitari per reclamar el traspàs íntegre del servei de Rodalies.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha anunciat que presentarà un contenciós administratiu contra DIF davant l'Audiència Nacional aquest mateix divendres pels nombrosos incompliments de la gestora del servei de Rodalies. Rull ho ha fet davant de l'alcaldessa arreu del territori, en els quals l'alcaldessa de Calella. Escoltem el president de la Federació de Municipis de Catalunya, Xavier Mor, en declaracions a la xarxa.
Demanar la correcció de les polítiques públiques en transport, en sanitat o en educació, si aquestes limiten de forma injustificada els drets de la ciutadania. I avui ho fem carregant contra l'Estat. Però també, i alhora, demanem autocrítica en allò que des d'aquí ens cal millorar. Ja n'hi ha prou amb aquesta degradació dels serveis i amb la falta d'inversions que els alcaldes i alcaldesses farem el que calgui, torno a dir, el que calgui.
L'acte també ha comptat amb representants de les entitats municipalistes com l'Associació Catalana de Municipis.
I els estudiants de secundària i també batxillerat han estat convocats avui a una vaga general en contra de les proves de revàlida implantades aquest estiu des del Ministeri d'Educació a través d'un decret. La convocatòria de vaga l'ha fet el Sindicat d'Estudiants i ha inclòs manifestacions aquest migdia a Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.
El portaveu d'aquest sindicat, Oriol González, ha explicat a Ràdio Calella quines són les conseqüències que té per als estudiants el fet d'haver d'afrontar-se a la revàlida.
Les revàlides són aquests exàmens que, si no els aproves, a final de curs, si no els aproves, no et donen el títol ni de l'ESO ni de batxillerat. Què suposa això? Pues que un munt d'estudiants que, tot i haver aprovat tot el curs sencer, totes les assignatures, tot i haver cursat adequadament tots els coneixements necessaris, tot i això no se'ls donarà el títol i no podran optar a entrar a un grau mitjà, a un grau superior ni a la universitat, i es veuran abocats en el mercat laboral sense cap títol i se'ls espera un futur a precarietat, no?
La convocatòria de vaga d'avui ha rebut el suport de les AMPAs a nivell estatal, aplegades a la CEPA i també altres moviments d'estudiants i professors. En el cas de Catalunya no s'ha pogut arribar a un acord amb el professor per tal de que hi donin suport. Així ho ha explicat Oriol González.
La CEAPA, que és la Confederació Estatal d'Associacions de Mares i Pares, ha convocat a nosaltres a nivell estatal i molts pares ja han dit que no portarien els seus fills fins i tot a la primària a l'escola. Després, a comunitats com a Madrid, Andalusia, els sindicats principals de professors també s'han afegit a la vaga, s'han adherit i els professors també faran vaga. Aquí a Catalunya no ha pogut ser, hem estat parlant amb els sindicats de professors i de més, i no, al final no han pogut convocar per motius varis, però a nivell estudiantil sí que hem convocat amb diversos altres estudiants, com el Front d'Estudiants, l'Associació d'Estudiants Progressistes, etc.
Els estudiants no descarten noves mobilitzacions al mes de novembre.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull. Del llibre dels mil proverbis, avui us oferim...
Loa més ton parent per sa bondat que per sa riquesa.
O sigui, admira més els teus parents per la seva bondat que per la seva riquesa.
Òmnium Cultural Maresme Montnegre amb l'any Ramon Llull.
Anem tancant l'informatiu. Ens queda la previsió del temps.
Dient que la nuvolositat minva progressivament per deixar el cel una mica ennuvolat, encara que aquestes últimes hores del dia poden trobar intervals de núvols baixos. Les temperatures altes són moderadament més altes. Demà, dia ennuvolat, que de mica en mica deixarà un cel serè. Al matí hi haurà núvols baixos i no es descarta algun ruixat aïllat per la zona. Pels més previsors, això sí, però serà més aviat inapreciable o minso. Les temperatures mínimes i màximes tindran un descens lleu. Durant les hores centrals del dia, operarà vent de component sud i est.
Doncs fins aquí l'info vespre d'avui. Dimecres, dia 26 d'octubre, trobaran més informació a la nostra pàgina web www.radiocalella.cat i a les xarxes socials Facebook i Twitter. Que passin una molt bona nit.
Més informació a www.radiocalella.cat.